4:01 de la tarda, què tal, com estan? Salutacions cordials, comencem aquí una nova edició del Temps de Descompte a la crònica esportiva de cada setmana, com tots els dilluns, avui que és 14 de març de 2016. I home, futbolísticament parlant, la cosa no ha anat pas malament. Gairebé tot el contrari. Tercer empat consecutiu d'entrada del Club de Futbol Suborense. 1-1 dissabte a Torredembarra amb un gol en el darrer instant de Scapa. I aquella sensació de que el Suborense, bé, no està fi, però com es diu en aquests casos, és qüestió de veure el got mig ple. I això vol dir que no està en fi del tot, l'equip està capaç de puntuar. Ho va fer a Viladecans, no jugant bé, ho va fer l'altre dia amb el Vistalegre aquí, no jugant bé, i ho va fer dissabte, com dèiem, a Torredembarra, no estant bé. Tot s'ha de dir, l'equip tenia algunes baixes importants. Una jornada que ens du canvi de líder. Ahir, en el partit destacat de la jornada, el Vilanova es va desfer del Sant Boià per 2-1 i, per tant, el conjunt de Dani Gimeno accedeix a la primera posició de la classificació d'aquest grup 2 de Primera Catalana. El Sitges, que, com vulgarament es diu, va fer els deures, però va fer, no sé si dir-ho així, el mínim esforç per derrotar el Cué, el Fàtima. Victòria per 3-1, un partit d'aquells que costen d'empassar, partit per oblidar, d'aquells que no passaran a la història, però 3 punts més en aquesta lluita per l'ascens en una jornada que ens deixa grans golejades. L'1-8, per exemple, del Martorell al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, o el 7-1 que li va fer el Montserrat Igualada al Castellví de la Marca. De moment, els 5 de dalt que no fallen. I molta atenció, perquè el Suborense B, amb la victòria d'ahir 1-2 al camp de l'Hortonenc, ha fet un pas gairebé definitiu per l'ascens. L'ascens sembla una mica més a prop amb la victòria d'ahir, i ho podria estar una mica més si diumenge és capaç de superar el Can Cartró del municipal d'Aigüedors. D'aquí uns moments repassarem tot el gruix de la jornada futbolística. El bloc poliesportiu també ens deixa altres titulars, per exemple, la derrota del bàsquet Sitges 69-59 a la pista del Lluïsos de Gràcia. Mala jornada aquesta per als equips sèniors del bàsquet Sitges. Tots tres han perdut, l'A, el B i també l'equip femení. I un altre dels titulars d'aquest darrer cap de setmana: l'equip femení del Rugby Club Sitges, que es queda a les portes de la final de la Copa Catalana. Portava 2 anys consecutius disputant-la. Fa 2 anys la va guanyar, l'any passat la va perdre. Aquest any s'ha quedat, com dèiem, a les portes després de perdre 34-8 al camp del Barcelona Enginyers Rugby. D'aquí uns moments en valorem aquesta derrota i, com els dèiem, una mica de temporada pel que fa a l'equip femení del Rugby Club Sitges en companyia del seu entrenador, amb Eduardo Berguenda. Comencem. Gairebé 4:07 de la tarda. És, com els dèiem, un dels titulars esportius que ens deixen aquest darrer cap de setmana. L'equip femení del Rugby Club Sitges, que malauradament no podrà disputar la final de la Copa Catalana. Va perdre ahir al migdia 34-8 en la seva visita en el camp del Barcelona Enginyers. De fet, com saben, ja ho vam explicar divendres, era semifinal a partit únic. Per tant, com es diu també en aquests casos, cara o creu, va sortir creu i, com dèiem, l'equip femení del Rugby Club Sitges no podrà ser a la Copa Catalana. Ja era gairebé un assidu a la final. Es va classificar la temporada passada amb derrota amb el Gòtics, la va guanyar ara fa 2 temporades, però aquest any no hi ha hagut fortuna. Saludem Eduardo Berguenda, ell és un dels entrenadors de l'equip femení del Rugby Club Sitges. Eduardo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, suposo que decebuts, tu, la resta de companys del cos tècnic, les noies, per no poder ser en aquesta final de Copa.
Bueno, decebuts tampoc, no et pensis. És un tema... Al final van fer tot el que hem pogut, o més que res han fet les noies tot el que han pogut, i la veritat és que el contrari va ser millor que nosaltres i ens va guanyar. Uh-huh. Ja està. Anàvem amb moltes baixes, llavors... Bueno, hi ha temporades que es pot i temporades que no es pot, i aquesta no s'ha pogut.
En algun moment del partit d'ahir, li veus opcions a l'equip?
Sí, sí, va haver un moment que ens vam apropar molt al marcador, vam estar 20-8, bueno, estàvem molt a prop de la zona de marca seva, podíem haver fet un assaig que ens hagués posat 20-15 i no vam poder, i en la següent jugada ens van fer un altre assaig elles, llavors em van anar al 27-8 i després ja pues, al final del partit ens van fer un altre i va acabar 34-8.
Estava repassant una miqueta els enfrontaments que heu tingut aquesta temporada amb el Ver i bé, els tres partits que heu jugat amb elles els heu perdut. El veu perdre sí. El partit de Lliga 29-17 i els dos de Copa Catalana, el de fase regular sí. 10-17 i el d'ahir 34-8. No sé, li trobes alguna explicació? Consideres que el Ver és millor que vosaltres?
Home, és un equip físicament molt fort, té unes noies molt grans, molt fortes, i si et fixes, els dos resultats més avoltats han sigut a casa seva, que és un camp molt petit. És un camp, el camp de la Marbella està dintre d'unes pistes d'atletisme i és un camp molt petit. Llavors, en aquell camp, allà es desfavoreix més el joc aquest físic que fan. Nosaltres tenim un equip molt, molt petit físicament, molt més ràpid, molt més de jugar a la mà, i ens favoreix més el nostre camp, que aquí és quan van perdre 10-17. Mm-hmm. Llavors clar. Va ser un partit molt igualat. Els altres dos, la veritat és que en un camp petit i amb molt, molt físic és complicat. De fet, perquè et facis una idea, en aquest partit nosaltres vam tenir 4 lesionades.
Vaja.
Sí, no greus, en principi, però... Però lesionades, no sé, massa contacte, saps?
Ja, vaja, que el Calvert és un equip molt més pesat que vosaltres.
Sí, molt més pesat, molt més pesat, sí.
Bé, com dèiem, al principi decepció a mitges, perquè en qualsevol cas l'equip ha fet el que ha pogut. Us queda alguna cosa? Heu de jugar a final de consolació o com
sí,
queda?
Sí, aquest cap de setmana tenim que anar el dissabte, jugarem a les 3 a la Fusarda, a Barcelona, contra el Buc, per el tercer i quart lloc.
Vale, bé, és una oportunitat per intentar acabar com a mínim una mica millor, no? Suposo.
Sí, per acabar bueno, amb un bon regust de boca, tot i que ja et dic que tenim moltes lesionades i que anirem molt justes al partit. Molt justes de gent.
Està clar. Eduardo, quina valoració faries de la temporada? L'equip, vaja, ha fet un bon paper a Primera Catalana, ha fet també un bon paper en aquesta Copa Catalana, s'ha quedat, com dèiem, a les portes de la final. No oblidem que és un equip, ho dèiem abans, que està acostumat a jugar finals, De fet, sí. ve de jugar les dues últimes.
Sí, és un equip en què ha hagut bastants canvis de cara, si mirem les temporades passades, ha hagut baixes per temes d'estudis, gent que s'ha estudiat, que ha anat a estudiar fora, o gent que l'ha deixat de jugar, per, bueno, veteranes que han deixat de jugar, i clar, tenim un equip molt més jove aquesta temporada que les temporades anteriors. A partir d'ahí, aquesta temporada ha sigut la primera temporada que l'equip ha disputat la Lliga de Primera Catalana, perquè sempre havia disputat la de segona. I ens ha tocat jugar pues, a lo millor de Catalunya, d'equips que després de jugar a la Lliga Catalana s'han anat a jugar a la Lliga Espanyola, com ha sigut el INEF de Barcelona i el Girona. Que de fet el INEF és el que jugarà a la semifinal de la Lliga Espanyola aquest cap de setmana. Sí. O sigui, ha sigut una lliga molt, molt forta i molt física per nosaltres. Després a la Copa, pues, bueno, hem fet, jo crec que hem competit bé, i era una Copa molt, 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 molt igualada. Ja ho sabíem des del començament, que hi havia 7 equips i que podien guanyar amb tots i perdre amb tots.
De fet, perdona, Eduardo, l'última derrota amb Gòtics és la que us impedeix poder disputar les semifinals a casa, no?
Sí. Si haguessin guanyat l'últim partit contra el Gòtics, haguessin quedat segones i haguessin jugat a casa contra el Buc.
Ja, no sé. Però si això hagués canviat quarta. La història, no ho sé, clar.
Bueno, mai se sap. La història mai se sap si es pot canviar o no.
Clar,
no sé.
Clar.
Hauria sigut un altre partit i un altre hauria pogut passar de tot, però perquè et facis una idea... de lo fort que ha sigut la competició, un equip que està acostumat com nosaltres o més a jugar a fases finales, que és la Santboiana, aquesta vegada ni s'ha classificat en les semifinals. Ha quedat fora de semifinals la Unió Esportiva Santboiana. Llavors, un equip que havia jugat a Divisió d'Honor i que sempre estava en les fases finales en Catalunya, s'ha quedat fora de la Copa. Ha quedat sisena, crec, de set.
No, està clar, això explica perfectament el nivell de la competició. En fi, Eduardo, que gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres per la trucada.
Ens hagués agradat doncs, saludar-te amb millors condicions, i quan dic això és evidentment amb l'equip classificat per la gran final. Un darrer punt, em deies, és un equip jove, per tant faig la lectura fàcil. Equip de futur?
En principi sí, tenim idea de continuar treballant com estem treballant i de cara a les properes temporades doncs que que les noies joves que estan ara comencin a agafar la responsabilitat i que entrin noies noves i que venen de l'escola, del club, i que comencem a una altra vegada a fer un equip de cara a unes temporades potent i que estigui a les finals de totes les competicions. Mm-hmm.
Doncs tant de bo. Eduardo, repeteixo, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i felicitats per la temporada, malgrat tot.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Quatre i 13. Eduardo Berguenda, un dels entrenadors de l'equip femení del Rugby Club Sitges. Bé, no ha pogut ser, però com ens deia el propi Eduardo, ha estat una bona temporada, s'ha competit amb equips del màxim nivell i encara queda aquesta final de consolació amb el Buc aquest proper dissabte a partir de les 3 de la tarda. És evident que si pots quedar tercer, millor que quart, doncs fantàstic. Gairebé un quart de 5 de la tarda. Deixem el rugby. No el deixem del tot, perquè posats a fer, els comentem com li han anat les coses a la resta d'equips del Rugby Club Sitges que han tingut jornada aquest cap de setmana. Per exemple, els comentem la derrota del Sènior B a la primera catalana. Va perdre 12-20 aquí a Santa Bàrbara amb el Barça. En canvi, bons resultats dels equips de la base. Per exemple, victòria de l'equip sub-18, de l'equip cadet, 38-12 davant el Buc. I victòria també de l'equip sub-16, de l'equip infantil, que es va desfer 21-13 davant el Rugby Club L'Hospitalet. Ara sí, un quart de 5. Tornem al futbol. Hem de fer crònica ja del que ha passat tant a primera com a tercera catalana. Hem de parlar de l'empat del Sogorense dissabte a la tarda en el camp de la Torredembarra, un equip doncs, amb problemes a la part baixa de la classificació, i hem de parlar també de la victòria sense brillantor que va aconseguir la Unió Esportiva Sitges també dissabte a la tarda a Aiguadols davant el CUE Fàtima. I comencem d'entrada repassant els resultats que ens deixen aquesta 24a jornada al grup 2 de primera catalana. Han estat aquests: Torredembarra 1, Sogorense 1, Terrassa 3, Redis 1, Viladecans 4, El Catllà 1, Vistalegre 1, Igualada 0, Sant Ildefons 2, Lleida 1, Rapitenca 5, Amposta en 0, Jesús i Maria 2, Vilaseca en 0, Vilanova 2, Sant Boià 1 i Balaguer 1, Castelldefels 2. Tenim nou líder després de la victòria d'ahir 2-1 davant el Sant Boià. El Vilanova puja fins a la primera posició amb 47 punts, seguit amb 45 del Castelldefels. Amb 44 es queden el Sant Boià i el Balaguer. El Jesús i Maria 41, 39 per Igualada, 38 per el Sogorense, que és setè ara mateix. Vuitè i amb 38 punts també el Lleida B, el Sant Ildefons, proper rival del Sogorense, també suma 38 punts, 36 per Vistalegre, 34 per Vilaseca i Rapitenca, el Terrassa en suma 30, 27 el Viladecans, i a la part baixa hi trobem el Redis amb 24, 20 per l'Amposta, 12 per Torredembarra i 3 per el Catllà. Gol salvador de Capa al minut 90 que li va permetre al Sogorense sumar un punt, tercer empat consecutiu per als homes de Josu Julián, el que va aconseguir dissabte al camp del Torredembarra. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
En un mal partit.
Mal partit.
Sap greu dir-ho, però és així.
Sí, mal partit. Jo diria que el pitjor partit que jo he vist del Sogorense aquesta temporada. Pitjor encara que Viladecans, perquè allà el Sogorense doncs, va tenir alguna que altra profunditat, en canvi a Torredembarra tan sol va tenir una a la primera part i la del gol a la segona.
Uh-huh. contextualitzem una miqueta l'escenari del partit. Ja ho dèiem divendres, l'equip tenia baixes importants. Les baixes dels lesionats Marcos Espigado i Marcos García, la dels sancionats Minga i Edu, i vam afegir una altra més, que és la d'Alberto, que per qüestions laborals no va poder assistir al partit. Clar, no ha de ser evidentment cap excusa, però bé, això va fer que alguns jugadors recol·loquessin les seves posicions.
No és excusa i tampoc és treure mèrits als que estaven, però quan realment doncs te falta peces que tu estàs disposant al llarg de tota la temporada amb ells, doncs clar, es noten. I més doncs quan te surt un partit que no te surt res.
Jugadors que tenen una incidència important en el bon fer de l'equip.
Clar, mira, Marcos Espigado, per la seva banda, era un jugador molt important pel Sobrense, com lo és Minga. I no disposar de Minga, los dos laterals fixos del Sobrense, clar, això doncs te treu una miqueta de brillantor en la manera de jugar tu al llarg de tota la temporada, no? Uh-huh. I clar, si sobre te falta al mig del camp Marcos García, que és un jugador en el que passa, potser no es veu tant, però quan ell no hi és sí que es nota doncs molt la seva ausència, perquè és un jugador que remena totes les cireres, que remena tot el joc,
és l'autèntic aglutinador de l'equip,
no?
Del joc de l'equip, vaja,
clar. I això ho notes molt, però clar, si sobre te surt un partit en la que doncs no tens arribada, ja des del principi, doncs que clar, tot això s'afegeix una pressió de que no te surt bé les coses, tu vols que te surtin, i el rival doncs s'adelanta a tu i fins i tot et marca, no?, un gol. Clar, aquest gol és una llarra d'aigua freda pel Sobrense.
Gol que arriba poc abans d'acabar la primera part.
Molt poc, molt poc abans, i potser en una de les jugades que es pot comptar amb els dits de la mà del Torremarra, però que doncs va ser una pilota en profunditat, el delanter va regatejar a la sortida de Nito, i doncs pràcticament sense algú la va clavar, no?
Vas veure un Torredembarra molt diferent al que va venir a jugar aquí a la primera volta?
Fins i tot inferior.
Sí?
Sí. Fins i tot jo diria que inferior. Que més mal equip, i a més doncs un equip que me dona la sensació que té tots els números, que no me dona la sensació.
Sí, no, clar, és penúltim amb 12 punts.
Els punts no els diu, no? De que perdrà categoria, i que doncs perdrà categoria pels mèrits propis. El que passa que es troba amb aquest gol encara la segona part al Sobrense, tot i que Josu mou la banqueta a veure si treu
els problemes solucions, com es diu,
solucions,
però van arribar.
No acaben d'arribar, l'equip se sent incòmode, no surten les coses, els minuts que van passant encara te sent més incòmode, perquè doncs veus que, doncs, que va passar el temps i que tu no és capaç d'entrar ni de crear, i clar, això fa doncs, que l'equip cada vegada doncs, li costi més, no? Menys mal que al final va arribar doncs, a aquesta jugada en la que Over, que potser és el jugador més desequilibrant en aquell moment que tenia el Sobrense, que va sortir en aquells minuts, la va intentar dos vegades, i a la segona li va sortir per la seva banda, va fer aquell pas al mig de la defensa, i allà doncs, va tenir la fortuna capa amb un xut sec, con una miqueta de trajectòria toca el pal i entra, i doncs al minut 90 marcar aquest gol que ningú ja pensava que el Sobrense pogués marcar.
Gol salvador, per tant, que suposava un punt per al Sobrense. I és curiós, Toni, com han arribat els empats en aquestes tres últimes jornades, gairebé de la mateixa manera, amb dos penals a Viladecans i Vistalegre, i amb aquest gol de capa, gairebé, estem parlant dels instants finals, finalíssims.
Sí, és l'últim recurs.
És com dèiem allò en començar el programa, no? És el got mig ple. Vull dir, es poden fer les dues lectures. Sí, pots dir que el Sobrense no està fi, no, les coses no acaben de sortir massa bé, però tot i així, l'equip suma.
Sí. Clar, és no renunciar, és estar allà fins a l'últim minut, i clar, tu tens jugadors, tens algun altre jugador que te pot desequilibrar i que té la fortuna de fer-te el gol, el Sobrense el busca fins a l'últim moment, tot i no sortir-li les coses, que és el que va passar l'altre dia doncs a Torredembarra. Doncs tot i no sortir les coses, se va provar fins al darrer, i en la millor ocasió que va tenir, de fet, en la segona part, doncs capa va estar fila a clavar.
4:22, anem a escoltar el que deia en Josu Julián, entrenador del Sobrense. Suposo, Toni, d'entrada, un Josu resignat.
Sí, no estava content, treia una miqueta de ferro a l'empat, al joc que havíem vist del seu equip, però també reconeixia que l'equip no passa pel millor moment.
I un altre cop el mateix. Al final, un partit molt dolent, un partit que no et surten les coses des d'un principi i bueno, que al final pues bueno, tirem d'acord i l'empatem, però bueno, hem tornat a patir molt i sí que en defensa no hem patit perquè ells s'han xutat un cop, dos cops diria, però nosaltres hem xutat un o dos i al final és molt difícil així. Bueno, ara el que toca és bueno, intentar trobar aquelles sensacions que teníem, que no tenim, seguir donant ànims als jugadors i no queda una altra que seguir. Ningú va dir que això seria un canvi de roses, semblava que ho era, però no ho és. És un partit, és una categoria molt difícil i, bueno, i al final es nota en tots els camps.
Potser, no ho sé, crec jo des de fora que ha estat el pitjor partit, però de carrer, del Sobrens avui, no? S'ha jugat molt malament, la primera part molt malament, hem tingut una, però la segona part ha costat molt arribar, fins que no ha arribat el gol i la tinc que marcar capa.
Bé, jo no sé si ha sigut el pitjor, potser el pitjor va ser Viladecans, potser el pitjor va ser l'altre dia, al final...
Però és que avui aquest equip és pitjor que Viladecans.
Bueno, jo... Aquest equip és de primera catalana, igual que tots. Fa dues setmanes van guanyar 4-0 al Rapitenca, sí. I ningú deia res. La setmana passada el Lleida li va guanyar en l'últim minut i ningú deia res. És un equip que corre, és un equip que va, és un equip que fa la seva feina com tots i s'ha de tenir respecte, i aquest és un dels equivocacions de tot el Sobrens, que ens pensem que vindrem a Torredembarra i guanyarem al trote, i els partits o estàs sempre al 100% o passa el que ha tornat a passar, que ens costa molt i que nosaltres venim de tercera catalana i que hem de donar molt per treure els resultats endavant. Mira, hem tornat a treure un punt, però bueno, sempre rozando el limbo.
Sí, sí, sempre avui al minut 90, però també és cert, doncs, que has tingut que fer molts canvis, les lesions, les sancions, clar, és que l'equip avui, doncs, fins i tot 4 canvis,
bueno, 4 o 5 canvis, sí, no? Diria jo, clar, sí, al final sí. Marcos García, Marcos Espiado, sí. Al final Edu, al final Alberto, al final Minga, són jugadors que han jugat molts minuts, hem fet molts canvis amb tota la confiança del món pels jugadors, però aquí la història no és d'un jugador ni de dos, és de tot l'equip. Ho hem intentat, però ara les coses no surten i és el que hi ha, no hi ha res més a dir. Tenim ara un moment de dubtes a nivell futbolístic i hem d'intentar passar-ho com puguem. Coses bones. Dintre de lo malament que estem, puntuem. Bueno, que un altre equip, quan està molt malament, perd. Nosaltres, doncs mira, puntuem. Òbviament, el que volem és guanyar, però quan no pots guanyar, doncs, si pots no perdre, doncs mira, això que t'emportes. I és com ho hem de mirar, és que no podem mirar d'una altra manera.
Te lo preguntava l'altre dia al Pitu, cada vegada m'arriba més al camp, no? Sembla que, doncs, l'equip s'està quedant sense piscina.
Bueno, jo no estic d'acord, perquè empatem al minut 90.
Sí, no, ja.
Empatem al minut 90.
La sensació, que...
No.
Quin avís el Sobrens abans i que ho veu ara.
L'equip no té idees ara, l'equip té problemes a nivell de creació, a nivell de finalització, no xutem a porteria, ens costa molt arribar. En defensa no estem del tot malament. Els equips contraris juguen, hem jugat contra equips que s'ho treballen, que treballen força per també treure els 3 punts, i al final hem de tenir respecte a tots els rivals, i avui no hem pogut guanyar, pues, intentarem recuperar la gent i dimarts intentarem estar a tope per guanyar-se el Ildefonso, no es queda una altra.
Marcos García fins després de Setmana Santa.
Marcos García, Marcos Espigado. De moment, oblidats. Intentarem recuperar l'Alberto, intentarem recuperar el Minga, l'Edu, i la gent que avui ha acabat tocada com el Lluís Maria, pues, esperem que no tinguin res, que és l'únic que ens queda.
Tercer empat consecutiu, ara ve Sant Ildefons. Va bé, no? Potser anirà bé en aquesta vegada doncs, aquest parèntesi de Setmana Santa, no?
Esperem, esperem. Jo estic comptant els dies que arribi el partit de Sant Ildefons, a veure si fem una bona... un bon dia al dia del Defons, intentarem, i després que la gent desconnecti ni que sigui uns dies, perquè jo crec que anirà bé a la gent.
Quatre i gairebé 29 minuts de la tarda. Moment de dubtes a nivell futbolístic. Ens podríem quedar amb aquest petit titular del que diu Josu Julián. Toni.
Sí. Sí, sí.
És més una qüestió futbolística que no pas una qüestió física, tot i que evidentment hi ha cansament,
sí.
Mental, físic, digue-li sí. Com vulguis, sí. Però bé, no deixa de tenir part de raó el Josu quan diu físic potser no tant, no? Perquè evidentment marquem els gols a la part final del partit, però en qualsevol cas ell també ho reconeixia. Ens anirà bé aquesta aturada de Setmana Santa, hem de fer un reset, resituar-nos de nou i intentar que aquests dubtes doncs, s'esvaeixin.
Jo penso que aquests dubtes, Pitu, l'arriben a l'equip, dubte futbolístic, perquè l'equip està cansat. I quan estàs cansat no penses.
No, evidentment, si el coco no funciona del tot bé, les cames tampoc responen.
Ja està.
I hem parlat sovint de la càrrega que té l'equip. I...
Jo penso que és això, perquè jugades que abans te sortia ara no te surten. Tot el que intentaves abans ara no surt.
No, clar, i això et va minant la confiança, també.
Correcte. La intensitat és, a veure, l'equip és un equip intens fins a l'últim moment. Però és això, està cansat, l'equip pensa menys i l'equip surten potser menys les coses. I clar, tot això és un cúmul de circumstàncies que ara doncs, l'estan fent mal al Sobrense, tot i que acaba empatant els partits.
No direm que és una situació que resta, perquè evidentment no resta. Tot el contrari, suma, perquè l'equip està capaç, com dèiem, de sumar 3 punts. Sí que són 3 empats i tens la sensació de que potser bé, ho has fet davant de rivals que probablement podries haver guanyat. En fi, la situació és la que és i no es pot forçar més la màquina, com es diu.
Sí, correcte. El que passa és que jo escoltava un comentari doncs que el Sobrense havia donat un pas enrere amb aquest empat. Jo penso que no, perquè el Sobrense ha sumat un punt. Tot el que sigui sumar a camp contrari
no, és bo.
Doncs és bo. Podries haver sumat 3 perquè és el penúltim classificat, però clar, la situació del penúltim doncs, fa de que ahir doncs, el dissabte el Sobrense va tenir més dificultats per sumar, i va sumar un punt, i tot el que sumar és bo.
Veurem què passa diumenge que ve aquí a les 5 de la tarda amb el Sant Ildefons, amb el bon record encara d'aquella primera victòria fora de casa, precisament Toni, al camp del Sant Ildefons.
Esperem que sigui l'última abans de Setmana Santa.
Esperem-ho. 2:15:05. Anem al grup 12 de la tercera catalana en una jornada en què, com dèiem abans, cap dels 5 de dalt han fallat. Els resultats, Olivella 1, Anoia 2, Sant Cugat, Ses Garrigues 1, Martorell B 8, Sitges 3, Fàtima 1, Montserrat 7, Castellbí 1, La Granada 2, Martinenca 6, Piera 0, Calaf 2, Riudevitlles 4, Carme 3, Molanta 1, Jove Ribatana 1 i La Múnia 1, Cubelles 3. Per tant, i en resum, res ha canviat, com dèiem, a la part alta de la classificació. Montserrat Igualada, líder, 58 punts, a 5, el Calaf amb 53, 51 punts per Martorell i Sitges i 50 per Cubelles. Aquests són, una setmana més, els 5 candidats a obtenir les dues primeres places. Una de les dues primeres places, vaja. Martinenca, 42, 38, La Múnia, 37, Jove Ribatana, 34, Piera, 28, Anoia, 26, Carme, 25, Molanta, 24 punts per Olivella i Sant Cugat, 21 per La Granada i a la part baixa. és a dir, els tres darrers classificats, Riudevitlles amb 19, 16 per Castellbí i Fàtima amb 12. Per tant, ens hem mogut una mica més, ha passat una jornada més, una setmana més, Toni, i tot continua igual.
Tot.
Aquí ningú ha fallat. Ja no. Avisàvem divendres que no era una jornada en què es preveien sorpreses, d'entrada. Una cosa és el que tu puguis preveure i l'altra és el que acabi passant. Perquè sorpreses en vàrem tenir ara fa un parell de setmanes amb la derrota del Calaf a la Granada. Però bé,
no.
Lectura fàcil, Toni, els de dalt no fallen.
No. El que passa que la meva preocupació ara per ara és el Martorell.
Martorell bé, molta atenció amb aquest
molt,
equip
molt.
Que ve de fer-li 8 al Sant Cugat.
Saps per què la meva preocupació? Perquè els altres continuen en la seva línia, fan el que tenen que fer i guanyen com ho tenen que fer-lo. Però
tu,
és que
tu veus ara el Martorell una mica millor del com
una
com
mica estava. Bastant, una mica bastant, una mica bastant millor ofensivament. El problema que tenia el Martorell és que marcava pocs gols. Li feien pocs, però marcava pocs. Ara alguna cosa ha canviat. De fet, el Juanjo l'altre dia ho va dir aquí, que havien fitxat dos jugadors i un era un golejador, perquè doncs, la diferència de gols ho diu així.
Sí, sí, 8 al Sant Cugat, fa un parell o tres setmanes li va fer 7 al Piera, 6, 4, en fi, porta un percentatge golejador. Deixa'm mirar els gols, perquè clar, és brutal. Bé, tot i així encara està amb 65 gols, està lluny dels 82 que ha fet el Montserrat.
Sí, però clar, compta que en 3 setmanes o 4 han marcat 20 gols, com a mínim.
Sí, sí, no està clar, són
xifres. Portava 40.
Són xifres d'equip que evidentment vol pujar de categoria.
Clar, això em preocupa a mi. Em preocupa Martorell.
Veus, perquè és l'equip menys golejat, té 28, 29 té el Montserrat. Per tant, en aquest apartat és un pèl millor el Martorell.
Sí, és que Martorell en defensa era un equip molt compacte, li faltava el gol i ara ho té. Aquí és on jo me preocupa, perquè els altres, torno a repetir, continuen en la seva línia, fan el que tenen que fer, però no se surten. En canvi, el Martorell dona aquesta sensació que ha donat dos passets endavant en gols. Està golejant a tothom, i això em preocupa.
I esperàvem dissabte a la tarda veure potser un millor espectacle municipal d'Aiguadols. El Sitges tenia, creiem, una bona oportunitat per marcar uns quants gols més dels tres que va fer. Ja no són els tres gols, sinó és una miqueta la sensació que va deixar el partit. No? Reconegut, evidentment, pel mateix entrenador, per Manel Rodríguez, ara ho escoltarem d'aquí uns momentets, però partit d'aquells que costa molt d'empassar, que t'empaltes una miqueta de com juga el rival. Fàtima ja, un equip que potser pensa més amb la temporada que ve que no pas amb aquesta, no tens res a perdre, vens aquí a lluitar, a intentar fer el millor possible. Sí que el Sitges va presentar un 11 doncs, amb alguns canvis respecte a les últimes alineacions. Evidentment, tractant-se del CUE, és lògic que des de la banqueta es pensi en donar minuts a aquells que no disposen de tants minuts. Titularitat, per exemple, per Xavi Martínez, titularitat també per David Carrasco, que són jugadors que evidentment han d'anar agafant minuts amb el pas de les jornades. Baixes també a última hora, la d'Edu Hidalgo. En fi, tot plegat no era el millor escenari, semblava, per assistir a un bon partit. Primera part sí que ens deixa alguns detalls bons, algunes accions de Pasqua, accions també de Jaume Jordi. De fet, l'1-0 arriba al minut 25, un molt bon gol d'Alejandro Pasqua, col·locant la pilota al pal llarg. El 2-0 també una molt bona acció de Jaume Jordi, al minut 43. El Sitges mig finiquitava amb el partit. I a la segona part, curiosament, les coses no van acabar de sortir. No va ser fins al minut 60 quan el Fàtima, amb el seu gol, va posar una miqueta la incertesa en el partit, i ja a la part final, gol de Sarabia, d'autèntic davanter centre, com es diu en aquests casos, perquè el Sarabia es va trobar, com aquell qui diu, no sé si sense voler, a l'interior de l'àrea, i va fer el 3-1 que donava ja la tranquil·litat, com dèiem, a 7 minuts per acabar el partit. Però, Toni, com es diu en aquests casos, 3 punts cap a casa i ningú pensarà en aquest partit quan passi el temps.
No, segur que pensaran els tres punts, tot i que juguis bé o juguis malament, aquí el que val són els punts.
Sí, no, d'entrada, però penses en allò de que m'he guanyat, m'oblido del partit, penso clar, ja en la setmana que ve, al camp de la Juve Ribatana.
Que aquí serà una altra història.
Una altra història molt, molt, molt diferent, però ha passat una jornada més i jo tinc 3 punts més, que això també cal valorar-ho. Acabava el partit i, com sempre, conversàvem amb Manel Rodríguez, reconeixent, evidentment, que el partit bastant dolent.
No, jo penso que he fet el pitjor partit. Tret amb, junt amb el dia del Cubelles, que tampoc era el rival d'avui, penso que ens hem fet un partit bastant fluix, en línies generals. Alguna letra a la primera part hem estat millor, que ens ha servit per fer dos gols, però la segona part és per oblidar. Sí, avui no, l'equip no m'ha agradat, no m'ha convençut, no hem estat intensos, no, ens ha faltat control del partit i una miqueta més d'intensitat, però bueno, a vegades aquests partits es donen i l'important és guanyar-los, no? Que això també és d'aquelles coses que dintre de 3 setmanes ningú se'n recordarà d'haver partit, però tindrem 3 punts més.
Estic d'acord, l'equip ha estat bastant millor a la primera part. Sí. Encara s'han vist algunes jugades, sí, per banda, algunes accions individuals, però a la segona és que ha costat.
Sí, jo penso que la primera part és que el resultat és d'aquells resultats dolents, en el sentit que 2-0 no està el partit tancat, però surts a la segona part amb la sensació aquesta de que, bueno, que aguantant una mica el partit ja el tens guanyat. Passa el que passa, la jugada més tonta et fan un gol i a partir d'aquí canvia tot, no? Entra el nerviosisme, la pilota comença a cremar i Camp de Guadols tampoc és un camp propici per superar els rivals amb espais i això pues, fa que, com ha passat avui, els partits es compliquen, no? Mm-hmm. Bueno, d'aprendre i pensar que partits com aquests en tindrem més i no podem... perquè potser un dia pots tindre la mala pata de que et fan el segon i llavors correm i tots.
El Fàtima s'ha passat pràcticament tot el partit traient aigua i al final ells han deixat aquí dos jugadors en punta a veure si rascaven alguna cosa, però bé, una miqueta...
No, però no és un problema del Fàtima,
sí, no.
És un problema nostre, no. És igual, el rival tampoc no ha proposat res, evident, i també costa, t'encomanes una mica del joc d'ells, també vas guanyant 2-0 i penses, bueno, jo per què tinc que arriscar, que vinguin i no venen, i són circumstàncies del partit, però bueno, nosaltres hem de tindre la nostra manera de jugar, hem de respectar el nostre ritme i hem de ser intensos sempre, i després amb la pilota als peus hem de tindre una miqueta més clar el que volem fer. També és cert que l'equip cada setmana s'ha de reinventar una mica i això també fa que perdis una mica d'automatisme, una mica de carència, i això, bueno, la baixa de Chan és important, avui l'Edu també s'ha quedat fora per malaltia, hem restringut un altre estoc al mig del camp, bueno, és tot una mica, no? La suma de tot fa que al final no surts content pel joc, sí, pel resultat, perquè són 3 punts i és el que val, però no pel joc, i això és una de les coses que hem de millorar, tot i que al final ja d'una temporada perquè partits d'aquests se'n donen, ja ho sabem, i ningú ho fa tot perfecte tot l'any, molt difícil, i també s'ha de tenir en compte que davant tenim un rival que ha rascat, que se jugava molt, i això pues, nosaltres també quan vas guanyant t'acomodes una mica, no? Aixeques una mica el peu, en alguns moments que la pilota ens ha cremat molt, no hem tingut tranquil·litat per tindre la pilota per baix, i bueno, tot una mica. Bé, és un resum del partit, que la realitat és que no s'ho content pel joc, però te'n vas tranquil pel resultat.
Parlaves ara de la baixa de Marc Chan, tenint en compte la incidència que té aquest jugador per l'equip, com pot afectar això?
Bueno, de moment ho anem suplint com podem. Bueno, avui jugo a Carrasco i bueno, és un perfil diferent al del que vam veure l'altre dia del Víctor, però clar, tampoc era el mateix partit. A Carrasco necessita jugar molts partits, molts minuts, cosa que Chan ja tenies en marxa. Bueno, anirem suplint la baixa en funció de lo que tenim i de lo que podem. El partit, cada partit també ens marcarà una miqueta que necessitem i a partir d'aquí pues, anirem buscant la millor opció. Hi ha més jugadors i s'està veient i bueno, de moment estem tirant els resultats endavant, que és el principal.
L'equip necessita alguna cosa més? T'ho pregunto clarament perquè evidentment Ángel Cabo l'altre dia va parlar fins i tot d'un jugador, d'un davanter. No sé com està la situació, és factible que vingui algú?
Bueno, estem intentant buscar un jugador. El tema és que no és fàcil, i més un jugador que marqui diferències, perquè per portar jugadors que són iguals que els que tenim ja estem bé amb els que tenim, no val la pena fitxar ningú, tampoc anem tan malament, vull dir que bueno, els que tenim donen el seu nivell i el seu rendiment. Ara el que falta és trobar una peça que pugui aportar alguna cosa més del que tenim, no? I això no és fàcil, no és fàcil perquè estem parlant de la part de davant, que són jugadors que van molt buscats, Sitges no té diners per pagar ningú i...
Bueno, parlava de Roland Garros, aquest davanter, sí. que bé, que s'estava una miqueta a l'espera de que donés una resposta.
Sí, però de moment no l'ha donat i bueno, i estem igual. De moment l'Àngel sé que parla tan bé i que, bueno, que hi ha possibilitats de que vingui, però no... De moment la tema està igual, no hi ha hagut cap novetat i mentre no hi hagi novetat doncs haurem d'estar esperant, no? I, bueno, i seguim buscant, ja veurem aviam si es presenta alguna ocasió més, no? Però sí que és cert que jo des que vaig venir aquí l'únic jugador que vam fitxar va ser Quique i no està, i ha marxat Nico i s'ha lesionat el Chan, vull dir que hem restat en vez de sumar, no? Clar, i això sí que l'equació està clara, si volem reforçar l'equip hem de portar algun jugador més perquè l'objectiu és molt ambiciós i realment l'equip estem entrenant 18 jugadors que entreno, ens falta en aquest sentit tenim que intentar almenys buscar una peça, però ja dic, tampoc és senzill perquè ara de moment hem tocat moltes tecles i no ens ha sortit bé res. Esperem que hi hagi sort i puguem trobar aquesta peça.
Manel, esportivament parlant, la setmana que ve al camp de la Juve, partit es pressuposa difícil.
Sí, però jo et diré que quasi prefereixo partits com els de la Juve, de la Martinenca, que el d'avui, perquè l'equip està més posat...
Una qüestió més mental, no? Suposo.
Bueno, i que el rival també proposa i tens que contrarrestar-lo, però això també tu et dona opcions de proposar alguna una miqueta diferent. Clar, aquí el guió d'avui ja se sap quin és. Tu la tens, intentes anar endavant i el rival t'ho va rebentant tot, no? Bueno, la Juve és un equip que a casa seva intenta jugar, intenta anar endavant, té jugadors en qualitat, serà perillós, però bueno, allà nosaltres haurem de fer un partit seriós i fer les coses bé per guanyar-lo, i com cada setmana, com hauríem d'haver fet avui, que hem guanyat però no hem estat tot l'encertat que teníem que estar. Però no em preocupa el fet que sigui la Juve, em preocupa el fet que nosaltres hem de sortir amb aquesta actitud necessària per guanyar els partits.
Bé, doncs això és el que ens comentava Manel Rodríguez després d'aquesta victòria 3-1 davant el Fàtima. És obvi que esperem veure un molt millor Sitges diumenge que ve al camp del Bosc de Plaça, a Ribes, amb la Juve ribetana. I pendents també, Toni, de si finalment arriba o no algun fitxatge. I allò ho deia molt clar. M'he quedat sense el Marc Chan, m'he quedat sense el Quique i sense el Nico, no? Són
tres.
Són tres.
Ha perdut tres, ha restat.
Sí, sí, ha restat en comptes de sumar.
Sí, sí, no té raó.
Conscients, com deia ell, estic d'acord, que el mercat tampoc no t'ofereix gangues.
Clar, és que...
I duros a quatre pessetes.
Clar, és que tu tens que anar a buscar un jugador de segona catalana per jugar a tercera. Clar, no aniràs a buscar un de quarta catalana per jugar a tercera,
no.
I de tercera no pots fitxar.
I és una miqueta el missatge, no? Hem d'anar a buscar alguna cosa que ens millori el que tenim.
Clar.
No, no podem anar a fer bulto.
Clar, i el que vol fitxar el Sitges doncs, està molt car, perquè doncs, no n'hi ha jugadors. Els que estan jugant.
Veurem què passa diumenge que ve. D'entrada, com dèiem, a partir de les 5 de la tarda també aquest Joventut Ribetana Unió Esportiva Sitges. Però, Toni, un dels titulars futbolístics que ens deixa aquest darrer cap de setmana és la victòria 1-2 del Sub-Orense B a la quarta catalana, grup de Z, al camp de l'Hortonenc. Una victòria que l'apropa encara una mica més a l'ascens.
Sí, sí, sí.
Tant mira. És així que si, perdona, sí. Diumenge és capaç de sumar els 3 punts aquí amb el Can Cardró, jo penso que la cosa ja està, no gaire bé, però vaja, que ho tens a tocar.
Sí, sí, tindries un 95%, no?, de lliga a la butxaca,
sí.
Però clar, te faltaria un 5% en 9 jornades, no? I clar, això és el que tu tens que administrar, no? Doncs que no s'escapi al final, doncs que has fet el més difícil i després que no te s'escapi, no? De moment han donat un pas que no havien donat en la primera volta. En la primera volta havien perdut dos partits tan sols,
sí, sí.
Un era amb l'Hortoneng a casa.
L'únic dèficit de la primera volta, és com li deies a l'Ernest, són, evidentment, les dues derrotes, amb l'Hortoneng i amb el Can Cartró. De moment, hem solventat la primera.
Clar, ara anem per la segona. Si es pot aconseguir la victòria amb el Can Cartró, com s'ha aconseguit amb l'Hortoneng, doncs ja haurà igualat, haurà sobrepassat la primera volta. Però quedarà la resta. I a la resta n'hi ha equips que han millorat moltíssim, com el cas de la Penyanyova o el cas del Ribas. Un Ribas, compte, que encara pensa en la promoció.
Caram.
Encara pensa la promoció, eh?
Caram, deixa'm mirar, el Ribas està a 5è amb 45 punts, està a 10 del segon, que és el Can Cartró.
Sí, però doncs l'ensopegada del Can Cartró, com el Ribas va ensopegar la setmana passada, també amb el mateix, amb la Villonet, fa de que doncs, això generi dubtes del Can Cartró i encara confin en arribar. Per això,
però estan en el seu dret.
De cara al Sobrense, clar, no és bo, perquè és l'últim partit que jugarà amb el Ribas. El Sobrense, tant de bo el Sobrense ja lo tingui tot fet.
Esperem que sí. Toni, molt ràpidament, perquè hem d'escoltar l'Ernest, que deia després del partit d'aquesta victòria molt valuosa, sens dubte. 1-2, victòria a Sant Llorenç d'Hortons, amb gols d'Altamirano i a Over.
Sí.
Over, un Over que era reforç de luxe, evidentment.
Sí, la segona part, va sortir la segona part, i tot que la primera part, ells és molt bon equip, a mi em va agradar, sobretot a la primera part. En la segona, l'aportació que va fer Over al mig del camp, doncs va esborrar una miqueta el joc ofensiu d'ells i li va donar qualitat al Sobrense B.
I al final del partit, el Toni parlava amb l'Ernest Serra, amb el míster del Sobrense B, i aquestes eren les seves impressions, sempre molt moderat en les seves declaracions.
Sí, de fet, bueno, sabíem que veníem aquí, que ens trobaríem un equip davant que voldria agafar la iniciativa, com així ha sigut. La primera part, bueno, sense grans ocasions, però sí que no, potser no hem acabat d'agafar el partit. Jo crec que la segona part hem entrat molt millor, hem entrat amb una intensitat superior a la de la primera part, i a partir d'aquí jo crec que el resultat és molt just, inclús podríem dir que una miqueta curt.
Jo parlava, de fet he parlat amb tu molt i parlava d'això, que la primera volta va ser sensacional. Tan sol n'hi havia dos peros, no? El pero amb l'Hortoneng a casa i el pero amb el Can Cartró, no? Doncs ara s'ha guanyat ja l'Hortoneng. Guanyant el Can Cartró, tu creus que si se fan les coses que els han fet a la primera volta, doncs això no se pot escapar?
Evidentment, anem a tirar de tòpics, no? La victòria d'avui és un cop important sobre la taula, però per mi cada partit és important, i ara mateix el més important és anem a disfrutar una miqueta la victòria d'avui i a partir de demà ja a pensar una miqueta amb el Can Cartró, i després amb l'altre, i cada partit. Jo no crec que guanyant el Can Cartró estigui tot sentenciat, ni molt menys.
I anant al partit d'avui, la sortida d'Over a la segona part i Nico, n'ha donat potser aquella tranquil·litat al Sobrense que no feia falta, sobretot al mig del camp, no?
Sí, sí, però tampoc voldria destacar ningú. Jo destaco l'equip en general. Sí. Està bé, està clar, però també el John ha fet el seu treball a la primera part, el Marc, fins que s'ha lesionat, també està fent la seva feina. El que passa és que, bueno, al fer aquest canvi, posar dos jugadors més ofensius, ens ha sortit bé. Sí. Hem agafat el partit, hem manat el partit, hem controlat bé les contres i a partir d'aquí ens hem fet amb la victòria.
És una pinya, l'equip està molt content, eh?
Sí, sí, sí. Jo sempre dic que ojalà el futbol sigui just amb nosaltres i tinguem premi a final de temporada, perquè aquest vestidor, aquests nanos, s'ho mereixen.
I ara ja l'última part de Setmana Santa, Can Cartró. És, per mi, l'últim però abans de la Setmana Santa.
Sí, 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 evidentment seria bonic acabar o marxar aquestes petites vacances amb una nova victòria. Ja et dic, treballarem i lluitarem perquè així sigui, amb tot el respecte que ens mereixen tots els rivals, però una vegada més lluitarem per tornar a guanyar un altre partit.
Jornada rodona, evidentment, per al Sobrense B, que, com dèiem, consolida una mica més el seu liderat, suma ja 60 punts, té a 5 el segon, que és el Can Cartró, que va punxar inexplicablement el seu partit, va empatar 3-3 al seu camp amb la Vinyonet, que és el cué, aquelles coses que de tant en quant ens dona al futbol i ens regala, evidentment, un regal pel Sobrense, no pas pel Can Cartró. Can Cartró, proper rival del Sobrense, partit que, atenció, jugarà diumenge, però serà després del que disputin els primers equips del Sobrense i el Sant Ildefons. és a dir, cap allà un quart de vuit del vespre. Dos bons partits, primer el del primer equip i després el del Sobrense B amb el Can Cartró, que ha de guanyar, Toni, ja gairebé, com dèiem abans, deixem el campionat bastant, bastant enllestidet, tot i que evidentment l'Ernest hagi de fer la seva feina i dir que no, que tot i guanyar, que la cosa encara no estaria decidida.
Clar, ell fa la seva feina, és treure una miqueta d'eufòria, no? Però fer la feina, no? Jo penso que guanyant el Can Cartró, pràcticament el Sobrense té la lliga a la butxaca.
Set minutets i seran les 5 de la tarda. En repassem ja els darrers resultats futbolístics d'aquesta jornada. Els resultats dels equips de la Blanca Subur, que com cada dilluns ens repassa l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de parlar aquí d'un rescat d'un punt de la juvenil A Sant Ildefons. Se li va posar el partit complicat, però al final empat a 3.
Bueno, és que van jugant tots ells. I el 12 aquest té molt de poder, quita penals a favor del contrari.
El 12 portava xiulet?
Sí, ah, anava, no sé quin color anava, però pantalons negres, segur.
Val, d'acord. Bé, al final ens quedem amb aquest empat, que és un punt...
Sí, però ja dic, vaja, com tu has dit, els últims minuts vam fer el 3-2 i el 3-3. Uh-huh.
Poc ha canviat, abans que segueixis la cosa.
Bueno, hem perdut dos puntets respecte al que ens ve darrere i n'hem perdut dos respecte al que va davant.
I si no m'erro, ara ho tinc aquí al calendari una mica al cap, primer partit post-Setmana Santa és al camp del Nàstic.
Sí, senyor.
Per tant, compte, perquè la cosa encara es podia apretar una miqueta més. Vinga, va, repassem la resta, Isidre.
Vinga, doncs anem pel juvenil B, que va perdre a casa per 1-3 contra el Vilanova i la Geltrú. En categoria cadet, bona victòria del cadet A al camp de la Bordeta Lleida per 1-3 i derrota a Ribes del cadet B per 1-0 contra el Ribes A. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar per 3-1 a l'Igualada B. L'infantil B va perdre en aquest cas per 6-0 al camp del Sant Sadurní. I finalment l'infantil C va guanyar a Pinsbens el Risto Stoikov per 3-0. En categoria Alevín, l'Alevín A va guanyar a la Fundació Atlètic Vilafranca per 1-4. L'Alevín B va guanyar per 11-2 al Gavà Mar. L'Alevín C va perdre a casa per 1-2 contra la Fundació Atlètic Vilafranca C. L'Alevín D va perdre contra el Basso Lèrdola per 5-3 i finalment l'Alevín E va guanyar per 14-2 a l'Olivella A. En categoria Benjamí, el Benjamí A va empatar 1-1 al camp de la Barcelonista d'Arlenca. El Benjamí B va empatar a casa contra la Noia A per 2-2. El Benjamí C va guanyar a casa 4-1 a la Barcelonista Terlenca i finalment el Benjamí D va perdre per 7-3 al camp del Vilanova i la Geltrú C. I com faig sempre amb el meu resum, 7 victòries, 3 empats i 6 derrotes.
I com deia aquell, fins aquí hem arribat. Isidre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona setmana, adeu-siau.
Fins ara.
Vinga, encarem ja la recta final de programa amb més coses, per exemple, futbol femení, el primer equip del Sobrense que va perdre 1-0 al camp de l'Hospitalet Atlètic. Atenció, perquè s'ha instal·lat l'equip de José González amb una ratxa negativa de 10 jornades sense guanyar, 8 derrotes i 2 empats. Derrota també de l'infantil cadet 4-7 davant el base Vilanova i victòria, en canvi, de l'Alevín infantil que va guanyar 3-6 al camp del Pallejà i continua segon a la classificació. D'aquí poquet ja visita al camp del líder, al camp del Viladecans. Més coses, per exemple, hem de parlar també de futbol sala, la Lliga Nacional Catalana, jornada número 20, derrota 3-2 de l'agrupació esportiva a les botigues de Sitges a la pista de l'Esplai a Castelló d'Empúries. Recordem que aquest dimecres, dia 16, jugarà un partit que té pendent de la 15a jornada. Ho faran a la pista del Plaza Macael a les 9 del vespre, a Canvi de Let, a Esplugues de Llobregat. També parlem, per exemple, de bàsquet, perquè no ha estat, com dèiem en començar el programa, una bona jornada per als equips sèniors del bàsquet Sitges. Derrota del bàsquet Sitges del sènior A a la pista del Lluïsos de Gràcia per 69-59. Derrota també del sènior B en el derbi jugat a la pista del Samà, 65-57. I derrota, va perdre també el sènior femení, 53-70, aquí a Pinsbens, al partit que el va enfrontar al bàsquet Vendrell. I en hoquei patins, els consignem els resultats dels equips del Club Patí Sitges que han tingut competició en aquest darrer cap de setmana. El sènior B, que va perdre 7-3 a Igualada. El júnior, que també va perdre, ho va fer per 5-2 a la pista del Mollet. Victòria, en canvi, 8-0 de l'infantil davant el Cubelles. Va perdre l'Aleví en el Campionat de Catalunya Preferent, 6-4 a la pista del Club Patí Vic. També va perdre l'Aleví B, 6-1 a la pista del Monjos. Derrota pel Benjamí, 2-16 amb el Sant Manat, i va perdre l'equip d'iniciació comarcal. Ho va fer per 0-3 davant el Club Patí Ribes. I fins aquí el nostre repàs dels principals titulars esportius del cap de setmana. Acabem aquesta nova edició del Temps de Descompte. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I si els ve de gust, tornem dimecres en el Temps de la Tertúlia. Pilotes fora, com els diem sempre, moltíssimes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.